Bona tarda, una setmana més. Us donem la benvinguda i parlarem en l'especial de Pessics de Llengua, aquest espai setmanal que Ràdio Ciutat de Valls ofereix a l'audiència per ajudar-la a millorar l'ús del català, de les noves tecnologies, el que es coneix com a TIC, és a dir, Tecnologies de la Informació i de la Comunicació. Bé, començarem parlant o aprenent a diferenciar entre el web i la web. Després m'agradaria comentar-vos si la paraula internet l'hem d'escriure en majúscula o en minúscula. Aclarirem també si hem d'escriure la paraula blog acabada amb C o acabada amb G. Com hem de fer l'abreviatura de correu electrònic i adreça electrònica i quin significat tenen. També parlarem, perquè evidentment no ens en podem escapar tenint en compte que és una de les xarxes socials més utilitzada avui dia, del Twitter, de si hem de parlar de piular, de tuitejar, de bé, retuit, repiulada, etc. I acabarem, si tenim prou temps, i acabarem amb el hashtag, com n'hem de dir d'aquesta paraula tan utilitzada, doncs com n'hem de dir en català. Vinga, doncs comencem. Comencem amb la paraula web. Hem de dir un web o hem de dir una web? Doncs bé, quan la paraula web fa la funció d'adjectiu, i això vol dir que acompanya els substantius o bé lloc o bé pàgina, adopta el gènere del substantiu que acompanya. Per tant, serà masculí en el primer cas i haurem de dir un lloc web poc conegut i femení en el segon cas haurem de dir la pàgina web institucional, per exemple. Pel que fa al lloc web, fa referència al conjunt de pàgines web que una organització, una empresa o una persona posa a disposició dels usuaris. Per exemple, en català hauríem de dir avui es fa la presentació del nou web de l'empresa. En femení, web és sinònim de pàgina web i designa el document amb informació codificada compatible amb el sistema de comunicacions de la xarxa internet. Hauríem de dir, per donar-se d'alta, cal clicar el botó que hi ha a la dreta de la web, per exemple. Bé, en un lloc web, per fer-ho més entenedor, podem dir, per exemple, que hi ha diferents elements, com ara blogs, portals, pàgines web, apartats, enllaços, botons, etc. Què passa, però? Passa que cada vegada més s'elimina el substantiu, és a dir, suprimim la paraula lloc i suprimim la paraula pàgina. I el sintagma queda reduït a la forma web. En aquests casos, el que hem de fer és mantenir el gènere del substantiu elidit. I diem, per exemple, un web en femení per referir-nos a un lloc web i una web en femení quan parlem d'una pàgina web. És veritat, però, que la paraula web s'utilitza com a substantiu de gènere femení per designar amb caràcter general el que en llenguatge corrent s'anomena una web, tant si es tracta realment d'una pàgina que penja d'un lloc web com si es tracta d'un lloc o d'un servidor pròpiament dit. Aquesta és una qüestió, crec jo, purament tècnica que la majoria de vegades els usuaris no sabem diferenciar ni pot saber diferenciar-los. Així doncs, per resumir, perquè quedi una miqueta més clar, direm el web per referir-nos a un lloc web i la web a una pàgina web. Tot i que en el llenguatge corrent, insisteixo, s'acostuma a usar la web en femení. Bé, passem a la segona, al segon punt de què us he parlat, internet. La paraula internet l'hem d'escriure en majúscula o l'hem d'escriure en minúscula? Bé, inicialment, per a la paraula internet, atès el caràcter únic d'aquesta xarxa de xarxes, s'ha imposat la grafia en majúscula. Per què inicialment l'escrivíem en majúscula? Doncs perquè es tracta d'aplicar el mateix criteri de l'ús de la majúscula en funció distintiva. Això què vol dir? És a dir, seria l'equivalent a un nom propi. Un nom que es refereix a un objecte únic, a un objecte singularitzat. Però, tot i així, actualment hi ha una tendència cada vegada més creixent en totes les llengües a escriure la paraula internet en minúscula, sobretot en els mitjans de comunicació. És a dir, que aquesta paraula és tractada com un nom comú, com un mitjà de comunicació més, com seria la televisió, la ràdio, el telèfon, no? Un exemple clar seria aquesta informació circula per internet. En aquest cas, doncs, hauríem d'escriure la paraula internet en minúscula, de la mateixa manera que diem que aquesta informació s'ha difós per la ràdio o s'ha difós per la televisió. Ara com ara, doncs, podem dir que s'admeten les dues grafies de la paraula internet, en majúscula i en minúscula, però entenent que responen a concepcions del terme una miqueta diferents. Però no us penseu que sigui l'únic cas, no? En català hi ha altres casos de substantius que admeten aquesta doble grafia, o sigui, en majúscula o minúscula, segons si tenen consideració de nom propi o de nom comú. No ho sé, un cas podria ser, per exemple, el substantiu sol. Si jo dic que el sol és l'astre més gran del sistema solar, probablement ho escriuré en majúscula. En el moment que jo dic me'n vaig a la platja a prendre el sol, aquí segur que ho escriuré en minúscula. Potser depèn una mica de la importància que estiguem donant a aquella paraula segons el context en què la inserim. Passem a la paraula bloc. No, bé, què hem de comentar de la paraula bloc? Volia comentar-vos si l'hem d'acabar amb C o l'hem d'escriure amb G final. Un bloc, tot i que la majoria de persones ara ja sabem què és, perquè ens quedi molt clar, és una pàgina web, en aquest cas seria una pàgina, seria una web, generalment personal o poc institucional, podríem dir-ne, amb una estructura cronològica que s'actualitza regularment i que presenta informació o opinions sobre diversos temes. Tot i que hi ha opinions que defensen la forma bloc acabada amb C, que seria la transcripció fonètica de l'equivalent a l'anglès, per referir-se a aquest tipus de pàgines web, els motius de la tria de bloc acabada amb G, que és la decisió que va prendre l'Institut d'Estudis Catalans, són els següents. En primer lloc, potser l'acabem amb C, perdó, amb G, perquè és la forma utilitzada en la majoria de mitjans de comunicació. Un altre argument a favor de la paraula bloc acabada amb G és perquè és la forma utilitzada en la majoria d'universitats catalanes. I també és la forma defensada per diversos especialistes. Segons això, doncs, podríem dir que encara que durant uns anys van coexistir totes dues formes, arran de la darrera actualització del diccionari, actualització que va fer l'Institut d'Estudis Catalans l'any 2013, és a dir, gairebé 100 anys després de la publicació d'aquest diccionari, la forma normativa és bloc acabada en G. Tot i que insisteixo, la pronúncia serà exactament la mateixa independentment de com acabem la paraula. Segons això, doncs, què ens passarà? Doncs que la forma blocaire haurà de ser substituïda per bloguer o bloguera per anomenar tant la persona que crea o gestiona un blog com l'internauta que sol navegar per blogs. Alerta, quan parlem de bloguer, el que estem fent és una paraula aguda. No es tracta que fem una pronúncia blogger, que seria l'equivalent a l'anglès. Bloguer és una paraula aguda i el femení bloguera seria una paraula plana. Queda clar, doncs, que blog, des de l'any 2013, quan hi va haver l'actualització del diccionari, es va decidir que l'havíem d'acabar amb G. Continuem amb l'adreça electrònica i correu electrònic. Per què? Més que res perquè algunes vegades, primera, no en fem les abreviatures correctes i, a més, no ens queda prou clar què és l'adreça electrònica i què és el correu electrònic. L'abreviatura d'adreça electrònica és una A en minúscula, una barra inclinada i una E en minúscula. I si l'haguéssim de definir, hauríem de dir què és l'adreça d'origen i de destinació dels missatges que enviem per correu electrònic. Per tant, el correu electrònic només és el canal per on circulen els missatges que nosaltres volem enviar a un destinatari. Correu electrònic l'hem d'abreviar amb una C minúscula, amb una barra inclinada i amb una E també en minúscula. Per tant, aquestes dues abreviatures, adreça electrònica i correu electrònic, les hem d'abreviar en minúscula. El correu electrònic, per tant, només seria el mitjà a partir del qual podem enviar i rebre missatges. Però per poder-ho fer, necessitem conèixer l'adreça electrònica que té el destinatari i no pas al seu correu electrònic. Sovint demanem a les persones dona'm el teu correu electrònic, no? Quan el que realment els estem demanant és que ens donin la seva adreça electrònica precisament per poder-los enviar un missatge a través del correu electrònic. Bé, continuem amb el Twitter. Per què? Doncs perquè, bé, tenim una terminologia en català que està bé que de mica en mica es vagi imposant a la terminologia que hem adaptat de l'anglès, no? Que hem manllevat de l'anglès. Twitter, que escriurem en majúscula perquè és una marca comercial d'una xarxa social, no? Que ens permet enviar i llegir missatges de text breus, bé, ara ja no tan breus, fins a finals del 2017, el nombre màxim de caràcters que es podien enviar a través del Twitter era de 140. Ara això ja s'ha doblat i, per tant, els missatges que puguem enviar ja poden ser una mica més llargs, ja poden tenir 280 caràcters. Doncs bé, per fer referència a l'aplicació de publicar al Twitter un missatge amb un nombre reduït i limitat de caràcters d'una manera ràpida i instantània, en català fem servir la denominació piular, que al capdavall és la traducció del verb anglès to tweet. Jo hauria de dir en català, per exemple, he deixat de seguir-lo perquè sempre piula notícies escabroses. Seguint, doncs, aquest mateix criteri, a partir del verb piular es pot formar el derivat repiular, que és el que en anglès es coneix com a to retweet, que designa una acció que també és molt habitual en aquesta xarxa social, que és publicar un missatge que anteriorment ja ha publicat una altra persona. Jo diré, ho he repiulat perquè m'ha semblat interessant, no? En general, quan compartim o quan ens agrada el missatge que es publica en el Twitter, nosaltres el que fem és repiular-lo. La forma piulada es refereix al missatge en concret, de la mateixa manera que els derivats piulaire i piulador o piuladora serveixen per designar la persona que publica la piulada. En el cas de piulaire és una forma invariable, ens serveix igual per al masculí i per al femení, i en el cas de piulador hem de tenir present que hi ha una forma per al masculí, que és piulador, i n'hi ha una altra per al femení, que és piuladora. Jo diré, doncs, la informació ens ha arribat per mitjà de les piulades dels manifestants o m'interessa tot el que diuen els piuladors d'esports. Ara bé, tot i que cal defensar i cal que anem introduint cada vegada més les formes catalanes, piular, repiular, piulada, piulaire o piulador, en tots aquests casos també podem fer servir les formes tuit, que seria la piulada, el tuitejar o retuitejar, que serien els equivalents a piular i repiular, i, tot i que costen més de dir, el tuitaire o el tuitejador, que serien els equivalents a piulador. Potser és cert que de cada vegada més anem sentint la paraula piulada i potser piular, però sí que costa més sentir potser el repiular i el piulador. Doncs bé, es tracta que de mica en mica les anem introduint totes, tot i que també hem de ser conscients que poden conviure i que podem utilitzar perfectament les paraules que hem manllevat de l'anglès. Bé, acabaríem doncs amb el hashtag. Com n'hem de dir en català de la paraula hashtag? Doncs n'hem de dir etiqueta. Entenem per etiqueta seria el conjunt de caràcters encapçalats per un símbol que és el coixinet, que si el visualitzeu són aquelles dues barres paral·leles horitzontals que estan tallades per dues barres paral·leles verticals. Doncs bé, aquest símbol és el coixinet. El coixinet encapçala l'etiqueta, no? Sobre la qual podem fer clic i ens serveix per accedir a un contingut indexat per categories en un microbloc. Doncs bé, està bé que també ens hi anem acostumant perquè va arrelant molt la paraula hashtag i, per tant, si tenim ja una paraula equivalent en català, està bé que de mica en mica l'anem introduint i l'anem utilitzant. I hem de tenir present que l'etiqueta sempre va encapçalada per un símbol que és el coixinet. I aprofitant també que us parlava de les xarxes socials, m'agradaria fer un incís en l'ús de les majúscules i de les minúscules en les xarxes socials, perquè també cal fer-ne un ús adequat. En el cas de les etiquetes, per exemple, podem facilitar-ne la lectura si escrivim en majúscula els noms, els verbs, els adjectius, els adverbis o cadascuna de les paraules que componen aquesta etiqueta. Us poso un exemple. Bé, la setmana passada, si ho recordeu, vam estar parlant de Pompeu Fabra, que s'havia creat un web i que també s'havia creat una etiqueta que és Any Fabra. Doncs bé, si ara volguéssim escriure Any Fabra, encapçalarem aquesta etiqueta amb el símbol del coixinet i després escriurem la paraula A de Any en majúscula, i la F de Fabra també en majúscula. O, per exemple, cassolada de país. Doncs com ho haurem d'escriure per facilitar la lectura? Primer posarem el coixinet, després escriurem la C de cassolada en majúscula, la D de la preposició D també l'escriurem en majúscula i la P de país també l'escriurem en majúscula. Realment, si tenim una etiqueta escrita d'aquesta manera, és molt més fàcil i molt més entenedor de llegir. D'acord? I bé, us comento només un cas que no té res a veure amb les TIC, que no té res a veure amb les tecnologies de la informació i de la comunicació, però em va cridar una mica l'atenció. Diumenge passat, per exemple, hi va haver la cursa de MotoGP. Hi va haver, si ho teniu present, molt d'enrenou, perquè durant uns minuts es va ajornar la prova perquè uns pilots poguessin canviar els pneumàtics secs per als pneumàtics que fan servir quan l'asfalt està mullat. Jo no entenc gaire, vull dir, jo no pretenc ara explicar com va anar la cursa. Però sí que què va passar? Que el comentarista no parava de dir d'una manera insistent que els pilots esperaven la decisió dels jutges al pit lane. Aquesta expressió, per exemple, que ens agrada molt de fer servir en anglès, ja té el seu equivalent en català. És línia de box, no? Que teòricament és el tram del circuit annex a la pista que dona accés als box, que generalment va o circula en paral·lel a la recta principal del circuit, no? I després aquesta mateixa línia connecta amb la pista per un carril d'acceleració i un altre de desacceleració. Doncs fora bo que si la paraula o l'expressió pit lane ja té el seu equivalent en català, que és línia de box, ens anéssim acostumant precisament a utilitzar aquesta paraula, no? Perquè bé, no sabem ben bé per què, però ens agrada molt utilitzar manlleus i encara més si són de l'anglès, quan tenim els seus equivalents ja en català. D'acord? Bé, fins aquí seria la petita lliçó setmanal de llengua. Però, si m'ho permeteu, aprofitant aquest espai en què parlem de llengua, també m'agradaria comentar-vos aquesta setmana unes activitats del Centre de Normalització Lingüística de Tarragona. Bé, el Servei de Català de l'Alcamp, que depèn precisament del Centre de Normalització Lingüística de Tarragona, amb el suport de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria de Valls i l'Institut d'Estudis Vallencs, cada any convoca el Premi a la Normalització Lingüística en l'àmbit socioeconòmic de l'Alcamp. I bé, enguany precisament arriba a la 20a convocatòria. El termini de presentació de les candidatures per a aquest premi finalitzarà el 25 d'abril i el premi es lliurarà en el decurs de la nit de Premis de Valls que organitza la Fundació Ciutat de Valls. El guardó que es lliurarà a l'empresa que es distingeixi precisament pel seu ús i pel foment de la llengua catalana consisteix en un diploma expedit pel Consorci per a la Normalització Lingüística i en una peça artística de l'Associació Grup d'Artesans de l'Alcamp, entitat que col·labora també en l'organització d'aquest premi. La primera empresa que es va premiar, no les esmentaré totes, evidentment, perquè ja n'hi ha 19 d'empreses que han estat reconegudes amb aquest distintiu per fomentar en el seu àmbit empresarial l'ús de la llengua catalana, però sí que m'agradaria comentar-vos. La primera, per exemple, que es va reconèixer amb aquest guardó va ser Patates Palau, una empresa vallenca, l'any 1999, i us recordo també la de l'any passat, que va ser Cal Garriga, una empresa de Bràfim, entre, bé, ja us he esmentat la primera i l'última, però n'hi ha hagut, doncs, 17 entre l'una i l'altra. I permeteu-me també, continuant amb les activitats que du a terme el Centre de Normalització Lingüística de Tarragona, un concurs a motiu de Sant Jordi. Evidentment ja sabeu que s'estilen molt i ens agraden molt els concursos literaris quan arriben aquestes dates perquè tots estem engrescats i tots estem animats a participar-hi, i és el concurs que han batejat amb el nom de T'estimo, no t'estimo. És un certamen de microrelats d'amor i desamor. Qui pot participar en aquest concurs? Doncs bé, és obert a tots els alumnes i exalumnes dels cursos de català, sigui cursos de català que s'han fet a Valls o a la comarca o a tot el centre, tota l'àrea d'influència del Centre de Normalització Lingüística de Tarragona. També hi poden participar els participants, perdoneu-me la redundància, en alguna edició del Voluntariat per la Llengua, i els usuaris i seguidors de les xarxes socials del Centre de Normalització Lingüística de Tarragona. El concurs consisteix a fer un microrelat d'amor i desamor a motiu de la Diada de Sant Jordi. Bé, aquest, el microrelat que tingueu ganes d'escriure s'ha de penjar al Twitter, al Facebook o bé a Instagram. I el que és també és molt important, respectar les dates. Els microrelats es podran publicar entre el 21 de març i el 17 d'abril de 2018. Hi ha un primer premi que consisteix en una subscripció durant un any a la revista Fet a Tarragona i en un lloc, perdó, i en un lot de llibres, i dos accessis que consistiran en un lot de llibres i una entrada per a l'acte de lliurament dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona. Bé, jo us recomano, per entendre bé el funcionament, perquè no em vull allargar més i no cal, crec, que sigui el lloc adequat explicar-ho per antena, que entreu en el web del Centre de Normalització Lingüística de Tarragona, que hi ha penjat un vídeo en què s'expliquen molt detalladament les bases d'aquests certàmens i com s'han de penjar els microrelats al Twitter, al Facebook i a Instagram. Doncs molt bé, dit això, no em vull allargar més i m'acomiado de tots vosaltres fins la setmana vinent. Espero que us hagi agradat el comentari que he preparat per avui de les tecnologies de la informació i la comunicació i que tinguem ben presents totes aquestes recomanacions que us fem cada setmana. Molt bona tarda a tothom!